Company Lluís Miguel Pérez, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Àlex.
Veiem que no hi ha una variació excessiva en la previsió del temps, com hem escoltat ara fa una estona, respecte al que ens indicaves a primera hora del matí. Jornada on l'atmosfera hi haurà moviment, però que no serà tan important com el que vam tenir ahir.
Així és, ahir vam posar la cinquena marxa o la sisena i avui ens quedarem en tercera, aproximadament. Per tant, no arribarà a tenir prou empenta aquesta tarda com per dir que els ruixats seran com els d'ahir a la tarda. Algun en tindrem, tornem a remarcar, i això que no ens agafi desprevinguts i desprevingudes, que aquesta tarda hi haurà algun ram, algun xàfec, però no tan extensos com els d'ahir. De fet, això serà aquesta tarda, perquè ara al matí, Àlex, seguirem amb aquesta calma que tenim, amb aquest cel més aviat destapat que hi ha, i fins ben entrat al migdia seguirem així.
Ben segur que sí. Ens has dit, però, que la resta de la setmana havíem de parar atenció perquè algun altre dia així de festival de llum i color el tindríem, no?
Així és, com diem molt sovint aquí, tindrem espectacle pirotècnic natural una colla de dies encara aquesta setmana. De fet, demà hi tornen amb més ganes aquests patacs d'aigua i aquests petards atmosfèrics, tempestes que demà a la tarda i demà a la nit tornaran a ser bastant intenses, més o menys, Àlex, com va passar ahir, en quant a horari, en quant a quantitat d'aigua, en quant a extensió, en quant a fenòmens. Demà a la tarda passarà el que va passar ahir al vespre, i sembla també que en vista dijous l'activitat tempestuosa serà bastant marcada, amb pluja una mica més abundant, més general, un cel més tapat durant tot el dia, i tempestes que també la tarda de divendres i probablement la de dissabte es tornaran a repetir a casa nostra. Per tant, piano a piano anirem reculant cap a una situació més pròpia d'aquestes dates, per tant, deixem enrere l'estiu una mica més destacable i més intens.
Tot i que recordem que, si no vaig errat, em sembla que és fins al 23, oi, d'aquest mes de setembre, que no hi ha el canvi astronòmic.
Així és, ben bé, 3 setmanes encara d'aquesta estació astronòmica. Començarà, o de fet, ja ho dèiem ahir, ha començat el que seria la tardor meteorològica per un tema bàsicament climàtic, per un tema d'estadístiques, però des del punt de vista social, el que tothom coneix, l'estiu fins al dia 23.
Molt bé, doncs així estarem pendents, evidentment, d'aquestes qüestions. Avui ens situes en la història del temps per parlar-nos d'efemèrides que hi ha hagut, malaurades efemèrides, que hi ha hagut sobre fets greus que van passar, per exemple, amb inundacions a Catalunya. El mes de setembre, no ens estem referint a les inundacions de novembre, sinó a unes inundacions que hi va haver en diversos anys, el mes de setembre a Catalunya.
Així és, avui concretament dues efemèrides d'inundacions catastròfiques que hi ha hagut a Catalunya i també en el cas del Pirineu, en algun cas van afectar el nostre país també, al mes de setembre. Concretament parlarem del de 1971 i acabarem una mica més enrere amb el de 1962. I per què parlem de tot això, Àlex? Doncs perquè és una època en la qual ara ja s'obre, podríem dir, la porta a situacions extremes al Mediterrani. El Mediterrani, durant tot l'estiu, ja des del mes de maig, juny, es va escalfant de mica en mica, és un mar tancat, és com si fos una mena de banyera, i un mar tancat però extens, com és el Mediterrani, no deixa de ser una bomba de rellotgeria, així que les condicions atmosfèriques s'hi posin de cara. Per tant, si es donen els ingredients, sobretot ja a finals d'estiu i a la tardor, perquè hi hagi tempestes fortes, se n'acaben produint, i déu-n'hi-do si arriben a ser devastadores. Per tant, ho comentem bàsicament també perquè ha arribat el mes de setembre i perquè són dues efemèrides, doncs, que ens poden servir i ens poden ajudar també, Àlex, a conèixer primer com ha estat el passat i no cometre els mateixos errors des del punt de vista sobretot d'infraestructures de cara al futur. Dues efemèrides que en el cas de ben a prop de casa nostra van ser, ja diem, molt desgraciades.
L'any 71, unes riuades que van abastar bona part del territori de Catalunya i de l'Aragó. I que, com deies, també vam fregar aquí els seus efectes, i que estaven motivades, si és que he trobat bé la dada, per aquell fenomen que es diu la gota freda, no?
Així és. Mira, també, abans de comentar exactament com va ser allò del 71 i què va passar, la gent té la percepció que ara quan arriba el mes de setembre, i sobretot els mitjans meteorològics, o mitjans de comunicació, vaja, de França, d'Itàlia i d'Espanya, es tendeix a, i a Portugal també, es tendeix bastant a parlar que ara a partir del setembre arriba la gota freda i la gota freda la gent es posa les mans al cap pensant que hi ha d'haver inundacions sempre. I per tant, ho comento també perquè no totes les inundacions estan provocades per gota freda. De fet, inundacions n'hi ha de molts tipus. La inundació que hi ha, per exemple, al Pirineu, o la que hi pot haver durant el mes de maig al Pirineu, no té res a veure amb les inundacions que hi ha a l'octubre a València. Per tant, les inundacions, en aquest cas, de les que parlarem avui, mediterrànies, podem dir que de cada 10 inundacions, 3 són per gota freda. Per tant, hi ha més fenòmens que les provoquen, tempestes locals, les depressions, més les baixes profundes que es diuen, els fronts freds, tot això també provoca inundacions. Però, des del punt de vista periodístic, s'ha anat tendint a que sempre es parla de gota freda. En aquest cas, Àlex, això ja en parlaríem un altre dia, si de cas, en el cas del 71, sí que fou una gota freda. Una gota freda no deixa de ser un lloc més fred a l'atmosfera en relació al seu voltant. I és un lloc que físicament és molt, molt inestable. I inestable què vol dir? Doncs que és regirat, que té la capacitat de formar grans núvols i grans tempestes. Una gota freda al mes de març pot provocar alguna nevada fins a la costa, per exemple, a cotes baixes. Però una gota freda al mes de setembre i octubre és això, és una bomba de tempestes que acaba provocant inundacions tot sovint.
I, com dèiem, riuades brutals, unes imatges que he trobat jo ara a la xarxa d'internet absolutament colpidores, d'indrets. Es veu unes imatges de Mercabarna absolutament anegat, unes imatges de la zona franca a Barcelona, tot i que he trobat que els indrets on va haver precipitacions més intenses van ser Figueres i Esparreguera.
Així és, de fet, estem parlant que molt sovint aquest tipus d'inundacions duren 2-3 dies, com a molt. No estem parlant de temporals aquells de pluja de 7 o 8 dies, com de vegades tenim al Pirineu, temporals de pluja del sud, sobretot. No, estem parlant de loteries meteorològiques, i molt sovint, i sembla mentida, en qüestió de 10 o 15 quilòmetres de distància pot caure el cel i es pot destrossar tot, i allò, a 10 o 15 quilòmetres no assabentar-se que ha plogut o ploure molt poc. Va ser el cas del que va passar el 71. 71 hi va haver registres de pluja molt importants amb inundacions ja el dia 19 de setembre. Això al Pirineu. És una situació bastant típica. Primer, les tempestes més fortes cauen als Pirineus, després es van desplaçant cap a la costa, i al cap d'un o dos dies d'haver plogut molt al Pirineu és quan acaba passant a la costa. Mira, a col·lació, Àlex, et diré que, per exemple, les tempestes que descarregaran demà a casa nostra ja seran dijous i divendres quan petaran a la costa. Per tant, sempre tenen com aquest delay, com aquest retard en arribar fins al mar, però quan arriben al mar en aquesta època són encara més potents que les que cauen al Pirineu. Per tant, això és el que va passar el dia 19, 20 i 21 de setembre del 71, i, per exemple, el que deies, un dia, el dia 20 ja, després de les tempestes pirinenques, el dia 20, a Esparreguera van caure 300 litres per metre quadrat. 300!
És que és una borrada.
És una barbaritat. Vull dir, 300 litres per metre quadrat és tenir un cub d'aigua al jardí o a la terrassa i que s'ompli directament només de l'aigua que li cau. No necessita ni canalera, no necessita ni teulada, no necessita cap dipòsit. Simplement de la que cau, si s'acumula l'aigua com per fer vessar aquest cub, i això vol dir que hi ha molta aigua. Però aquests 300 litres van ser substituïts per 9 litres a Barcelona. 9! I d'Esparreguera a Barcelona, en línia recta hi ha 25 quilòmetres. Doncs aquests 25 quilòmetres foren els responsables de tenir patacs d'aigua molt destacables a Esparreguera i a Barcelona una simple tempesta que es van adonar més aviat perquè va fer molt de vent, no perquè hagués plogut gaire. Què va passar en aquella època? Doncs que es van desbordar rius, es van desbordar el Besòs, sobretot el Llobregat, i què va passar? Doncs que es va afegir l'aigua que baixava del Pirineu del dia 19 amb la que hi havia després Esparreguera, Collbató i companyia el dia 20. Per tant, les imatges que comentes, unes imatges desastroses, van provocar 20 morts, en aquest cas, van ser força víctimes, 14 a Barcelona, 6 a Girona, i després, el dia 21, les tempestes més fortes van caure a Girona capital i l'Empordà. Com molt bé deies, a Figueres, gairebé 300 litres. Per tant, pluges extenses, abundants i desastroses.
Ens queda molt poqueta estona, Lluís Miquel, ens queden 5 minuts, però clar, hem parlat de 20 morts. Si retrocedim 9 anys enrere i ens n'anem en el 25 de setembre de 1962, hem de parlar, atenció, que es diu ràpid, de 700 persones mortes.
700, sí, de fet encara la xifra no ha acabat mai de ser oficial, perquè és que de desapareguts n'hi ha un grapat. I a veure, després de 50 anys, doncs molt em temo que aquests desapareguts no apareixeran mai. I estem parlant que entre víctimes i desapareguts, algunes xifres parlen de 1.050 víctimes.
Estem parlant de les riuades, sobretot al Vallès Occidental. Doncs crec que sí, però hauríem de recuperar la trucada perquè hem perdut, en aquest cas, la comunicació. Riuades del Vallès Occidental del 62, una catàstrofe hidrològica, precisament en aquesta comarca catalana, originada per aquestes grans precipitacions que van desbordar també el Llobregat i el Besòs i els seus afluents a les parts més baixes, provocant una vinguda torrencial, absolutament torrencial d'aigua, com dèiem, que va causar tots aquests centenars de víctimes. Un fet que es va palesar a Terrassa, Rubí, a Sabadell, a Sant Quirze, a Cerdanyola, a Ripollet, a Mollet, fins i tot a Sant Adrià del Besòs. Com dèiem, va ser absolutament, Lluís Miquel, sagnant, brutal.
Així és, coses del directe, també, Àlex, això. No ha estat una tempesta, que jo sàpiga. Ara no n'hi ha al nostre entorn. Doncs bé, és el desastre natural més important que hi ha hagut a Europa, al sud d'Europa, a la història, almenys a la història recent, des de fa més de 100-150 anys. El que us comentava, gairebé 1.050 víctimes, en parlant algunes fonts o algunes estadístiques d'aquell moment. Va ser una inundació molt, molt important i, sobretot, per dos motius. Per tres motius. Un, per la quantitat d'aigua que va caure. Van caure de 150 a 250 litres per metre quadrat. Primer, això és molt. Segon, en l'extraordinària poca durada d'aquestes pluges. Per exemple, hi ha registres a Sant Llorenç del Munt, als peus de Sant Llorenç del Munt, a la falda de Terrassa, que parlen de 200 litres per metre quadrat en menys d'una hora. Clar, això és una brutalitat. I tercer element, i molt important, la urbanització que hi havia en aquell moment. Tot era molt descontrolat, hi havia moltes poblacions que tenien els seus barris d'obrers, sobretot, de nouvinguts, d'Extremadura, Andalusia, de Galícia, doncs que havien fet casa seva, a més, amb materials de construcció bastant febles al costat del riu, i tot això va ajudar, lògicament, a que el nombre de xifres fos, de víctimes fos molt important. La pregunta és, si tornen a caure 200 litres a Terrassa en una hora, podria tornar a passar el mateix? Possiblement, Àlex, no. Possiblement el nombre de víctimes no seria el mateix, perquè la infraestructura de canalització, la enginyeria hidràulica i de camins que s'ha fet a la zona, doncs aquestes construccions han fet variar molt el paisatge, i sobretot el que han fet és que possibles avingudes puguin quedar una mica més retingudes. Ara bé, hi poden haver víctimes? Doncs de ben segur que sí, perquè una pluja de 200 litres per metre quadrat en una hora doncs és una brutalitat. Des del punt de vista meteorològic, doncs és un fenomen francament advers i bastant difícil que es vagi donant, tot i que se'n va donant. A l'any 62, la nit del 24 al 25 de setembre, Àlex, doncs aquestes zones del Vallès, bàsicament, també Barcelona, Baix Llobregat, i posteriorment el dia 25 a Girona van rebre l'embat d'aquestes tempestes fortíssimes. Jo personalment, Àlex, jo sóc de Rubí, i a Rubí l'11% de la població va morir en aquella riuada. Des d'aleshores es va construir un barri sencer, que se li diu el 25 de setembre.
Que hem perdut de nou la comunicació amb el nostre company, Lluís Miquel.
Sí, jo us sentia tota l'estona, eh, Àlex? No sé si ara em sentiu a mi.
Dèiem la força de l'aigua, eh?
La força de l'aigua, així és, sobretot, l'aigua té molta força, com no? I sobretot, si cau en poca estona, més. I si les zones territorials no estan prou avasades i sobretot no hi ha la construcció adequada perquè aquesta aigua pugui evacuar-se, els efectes humans són molt més grans. I, atenció, són pluges a les quals ens hi haurem d'acostumar, perquè el clima mediterrani és així, grans sequeres seguides de grans inundacions de tota la vida.
Gràcies, company, molt bon dia.
Que vagi molt bé, bon dia.